camins.
En aquesta casa, no em refereixo en la meva, on estic ara mateix, sinó en Radio Estel, no ens estem de res. Nova temporada, nova programació, nova web i ara arriba, atenció, la nova aplicació per als telèfons intel·ligents. Radio Estel oficial per iOS i Android. Avui ha estat la estrena. Molt maca, eh? A l'última. Nou disseny, fàcil, intuïtiu. Jo m'aclareixo, aquesta és la prova de foc, si jo puc, pot tothom. La nova plataforma es posa al dia per oferir tots els continguts que ara mateix us oferim en directe i online. Per descarregar-la, molt fàcil, heu de buscar Radio Estel Oficial, el logo en blau, clic i apa, a funcionar. I si ja la teniu instal·lada, com una persona de bé, només heu d'actualitzar, ben fàcil. Nova aplicació, ben maca, amb les fotos dels presentadors, que si el Pol, que si la Raga, que si el Marín, guapíssims tots. Per tant, si jo puc fer el programa des de casa, vosaltres el podeu escoltar en directe des de qualsevol part del món i també recuperar programes en qualsevol moment. Com el d'ara mateix, que començarà quan la Paula premi el botó del Hey Hey Hey. Bona vesprada d'aquest dimarts 1 de febrer del 2022.
Dia 1 després de...
Tomeu penya, tot i que ell ho va negar, vàrem tenir un mite al Camins, un artista que porta dècades repartint música amb el seu estil personal i particular des de Mallorca, ses illes, a tot el món i també pel Camins. Dia 1 també després de Maria Marcet i la nostra Pachamama, ahir amb un carrusel de mesures, de truquillos que podem fer sense sortir de casa per cuidar la nostra mare terra. Tot podeu recuperar-lo a la nostra aplicació, a la carta, al web, si és que no teniu excusa. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Encetem ara mateix el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Volem conèixer més detalls sobre la llei per garantir els drets de les persones sense llar que es va presentar ara fa una setmana al Parlament. Connectarem amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona, una de les entitats que han impulsat aquesta llei.
Continuarem amb...
Una nova visita fins al paradís de Zihuatanejo amb Verónica García Morales, la crack de la reflexió assossegada. De nou a l'estudi, ara que jo no hi soc, doncs torna ella, ja veus, ens creuem a la vida. La nostra gurú de la sociologia ens ajudarà, com sempre, a reflexionar sobre què passa al món, per què passa i com vivim.
I arribarem a les 9 de la mata.
Rosario Santamaría, que com sabeu ens ajuda a portar endavant la nostra secció Economia en Valors els dimarts. El luxe, l'alegria de comptar amb Rosario Santamaría, avui també amb la companyia de Marta Alamany del Col·legi Oficial de Professionals del Sector Turístic, tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Creieu que a curt termini s'aconseguirà erradicar el sensellarisme a casa nostra? La pregunta avui, que coneixerem aquests detalls sobre la llei per garantir aquests drets de les persones sense llar que es va presentar al Parlament. Creieu que a curt termini s'aconseguirà erradicar el sensellarisme a casa nostra? Teniu diferents opcions i podeu dir-hi la vostra. Vinga, que volem conèixer la vostra opinió.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Dimarts, noto a l'equip engrescat, respirando el aire en que no estoy. La Macedònia de la ràdio ja està per consumir. Ens hi posem. Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, confinat.
Camins.
9 minuts que passen, gairebé 10 de les 8 de la vesprada. Jaume Castro, bona vesprada. Jaume?
Sí.
Jaume Castro, bona vesprada. M'escoltes bé?
Sí, sí, perfecte. Bon vespre.
Bon vespre, bon vespre. Jaume, creus que arribarà el dia en què la societat acabarà amb aquest drama de les persones sense llar?
Bé, això és el que esperem. Les persones sense llar són les grans oblidats de la nostra societat. I la nostra esperança és aquesta.
Molt bé. Jaume Castro és doctor en química orgànica, és coordinador d'iniciatives de solidaritat, persones sense sostre, famílies amb dificultats, estrangers, gent gran. Col·labora al programa DREAM de lluita contra la sida a l'Àfrica i a més és responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. I justament la comunitat de Sant Egidi amb algunes altres organitzacions que estan quotidianament al costat de les persones que viuen al carrer, com ara la Fundació Sant Joan de Déu, la Fundació Arrels, Càritas Catalunya i també la Fundació Assís, han proposat una llei per regular les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de portar a terme per garantir els drets de les persones sense llar. D'això fa una setmana. La llei ha estat possible gràcies a una sinergia regida entre la societat civil, institucions i també el món acadèmic. Abans que res, Jaume, com ha estat el treball conjunt amb totes les entitats per portar endavant aquesta llei?
Bé, això és un camí que va començar ara fa 4 anys i que va reunir doncs, aquestes organitzacions que coneixem i quotidianament estem al costat de qui viu al carrer. I ens vàrem adonar doncs, de que hi havia un buit, que hi havia un buit legal doncs, per doncs, poder assegurar els drets de les persones sense sostre. Mentre moltes altres grups tradicionalment discriminats o maltractats tenen una llei particular, específica, doncs ens vam adonar que les persones sense llar no la tenien i que calia doncs, doncs que la tinguessin per poder ajudar doncs, que aquestes persones sortissin d'aquesta situació.
La llei... Sí, la llei la vareu presentar ara fa tot just una setmana al Parlament català. Com va anar la jornada, Jaume? Sensacions que vau tenir?
Bé, les sensacions són molt positives perquè és veritablement una llei pionera en el context legislatiu europeu. O sigui, aquesta llei va entrar al Parlament, al registre del Parlament, ho van fer la majoria dels partits polítics de l'arc parlamentari, i ara esperem doncs, que es discuteixi i finalment es pugui aprovar.
Fem una mica, si et sembla, de fotografia del moment d'aquesta problemàtica a casa nostra. Crida l'atenció, per cert, que les darreres dades que hem trobat respecte a les persones vulnerables sense llar són atenció de l'any 2016. S'estimava llavors que gairebé 10.000 persones vivien en situació de sense llar, 2.855 en un espai públic o a la intempèrie, 4.120 pernoctaven en un alberg, forçades doncs, també a passar la resta del dia en un espai públic, i 2.982 vivien en centres o albergs per a persones sense llar o en un allotjament temporal. Les entitats promotores d'aquesta iniciativa considereu que la xifra ha augmentat un 80% durant aquests 6 anys que ha passat des d'aquest darrer informe i estimeu que són 18.000 persones que es troben actualment en aquesta situació. A dia d'avui, les 5 entitats promotores de la iniciativa oferiu gairebé 3.600 places residencials per a aquestes persones. La proposició de llei preveu mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme i vol omplir un buit legal la manca d'atenció de les institucions a la vida i als drets dels que són invisibles, com deies tu ara mateix, Jaume. Vàries coses. Com valores l'existència d'aquest buit legal que sembla poc humà a priori, no? Hi havia aquest buit legal que ara veniu vosaltres a intentar omplir.
Sí, vull dir, és conegut que hi ha moltes normatives que fan referència a les persones sense llar, però mai s'havia agrupat tota aquesta normativa en un marc general, amb solucions concretes per afrontar doncs, la situació de les persones sense llar. Aquesta llei ho fa possible. I aquesta llei, en definitiva, el que vol és assegurar doncs, el compliment perquè aquestes persones tinguin una vida digna. No? I llavors, diguéssim, introdueix un concepte nou, que és el de l'espai residencial digne, i sí, assegura tota una sèrie doncs, de drets que creiem que les persones sense sostre han de tenir.
La llei, com tu ens deies, constitueix un marc general, però alhora també mostra i proposa solucions concretes per a afrontar la situació de viure al carrer. Quines són, si ens pots adelantar alguna d'aquestes mesures concretes que la llei inclou? Ens podries fer 5 cèntims?
Sí, o sigui, evidentment, la més important és que tothom pugui tindre un espai residencial digne. Això és la cosa més important. Tant les persones que en aquests moments passen la nit al carrer, les que la passen amb recursos nocturns, o aquells que viuen en equipaments específics. Evidentment, voldríem garantir l'accés al sistema públic de serveis socials i l'assistència domiciliària, i, evidentment, tot el dret a l'entrada de totes les prestacions socials. Però hi ha altres necessitats bàsiques de les persones que estan al carrer que també es volen assegurar. Per exemple, el dret a l'empadronament o a altres serveis que també són fonamentals. Per exemple, disposar d'un títol de transport, utilitzar el servei de consigna, de bugaderia i de dutxa,
sí.
O, per exemple, assegurar el dret als serveis funeraris. No? Ens trobem que moltes persones que quan moren no tenen dret a un funeral digne. No? I també tota una sèrie de mesures que són també molt importants. Per exemple, la llei es prohibeix explícitament que les ordenances tipifiquin com a infracció administrativa la pràctica de la mendicitat, per exemple, no?
Sí.
Cosa que ha succeït en algunes ciutats europees, no?
Escolta, Jaume, una curiositat que ara mateix jo desconec. Clar, tu deies que heu inclòs aquest punt de tenir un dret a l'enterrament digne. Què passava fins ara amb les persones que morien al carrer?
Bé, que moltes vegades tenen que enterrar-se en una fossa comú i moltes vegades ens hem trobat que no és possible, per exemple, fer una cerimònia religiosa perquè a cos present, per exemple,
sí.
Perquè el cos no es pot recuperar. En aquest sentit, per exemple, voldria dir que aquest diumenge la comunitat de Sant Egidi recordem com cada any per aquestes dates a totes les persones que han mort en el carrer amb una litúrgia, no? Que és un moment important perquè una de les preocupacions grans que té qui viu al carrer és, com qualsevol de nosaltres, qui em recordarà. I nosaltres volem recordar-los i els recordem sempre i cada any amb aquesta litúrgia que és, li anomenem la memòria de la Modesta, el Rafael i l'Antonio, i de tots aquells que moren al carrer com a conseqüència de la duresa de la vida.
Bé, sens dubte són històries molt dures, colpidores, però sort que hi ha entitats com la vostra, Jaume, que porteu endavant aquesta cura, aquesta delicadesa per les persones que moren en aquestes circumstàncies dramàtiques, i esperem que aquesta llei vingui a canviar una mica i a solucionar aquestes coses que realment són inhumanes. Tots els partits del Parlament, excepte Vox, han entrat al registre de la cambra la proposició de llei. No deixa de ser curiós que sigui la societat civil qui els hi doni tot mastegat, no?, a la classe política, en aquest cas. Com valores aquesta aparent passivitat dels polítics envers un problema tan humà i tan seriós?
Bé, jo penso que això és una de les grans novetats d'aquesta llei, que ha estat possible per aquesta sinergia que s'ha construït entre les entitats i el món acadèmic, que ha anat involucrant a les institucions i el mateix govern. Jo penso que això és un itinerari que fa molt temps que ha començat i que ha creat un gran moviment ciutadà en defensa de les persones sense sostre. Estem convençuts si repensem la societat a partir dels últims, ho fem per tothom, perquè hi ha qui ha dit i per què una llei per les persones sense sostre quan hi ha tants problemes. Sí, nosaltres creiem que aquesta llei és decisiva. Per què? Perquè estem convençuts que una societat que s'ocupa dels últims és una societat que té veritablement voluntat de preocupar-se de tothom.
I tant. El resultat és un cos normatiu rigorós, integrat, format per 49 articles, 21 disposicions entre addicionals i finals, valorat i elogiat pels experts. És una llei pionera en el context legislatiu europeu. Creus que la llei pot constituir un nou fonament en la vertebració de l'estat del benestar? És a dir, que pot sentar una mica el precedent a nivell de l'estat o de la resta d'Europa?
Evidentment, de ser aprovada seria una llei pionera a nivell europeu i, com molt bé dius, pot constituir doncs, un fonament més doncs, en la vertebració de l'estat del benestar. Per què? Perquè aquesta llei el que fa és clarificar i emmarcar com a dret subjectiu doncs, alguns drets que, sí, és conegut que tots tenim, però que amb aquesta llei doncs, portaria, diguéssim, a una major responsabilitat i acompliment per part de l'administració per assegurar que les persones doncs, puguin tindre una vida digna i un tracte molt més humà.
A través del dret es vol assegurar la dignitat i la humanitat de les persones sense llar. De ser aprovada en 5 anys, més o menys, doncs es calcula que arribaria a aquestes 18.000 persones. Quin camí ha de seguir ara la llei per poder arribar a ser una realitat, Jaume?
Bé, ara, evidentment, és centrat en el registre del Parlament i ara és l'hora dels partits polítics. Els partits han de, doncs, elegir en cadascun dels partits doncs, els ponents corresponents de la llei sí. I perquè aquesta llei doncs, pugui ser treballada, pugui ser discutida, es puguin presentar les esmenes que creguin convenient i finalment pugui ser aprovada. Nosaltres creiem que si hi ha voluntat política això es pot fer dintre d'aquest any i esperem que sigui així perquè en aquesta legislatura es pugui aprovar. I certament, en el cas de que es pugui aprovar, els nostres càlculs són de que en els propers 5 anys aquesta llei estimem que podria beneficiar doncs, a 18.000 persones.
Molt bé, molt bé. La llei introdueix, com tu bé ens deies, aquest concepte d'espai residencial digne com un mínim comú denominador per assegurar a tots els ciutadans doncs, aquestes prestacions que assegurin el sostre, no? Una vida digna i sostenible també. Sense ser una llei d'habitatge, posa els instruments que han de fer possible els mitjans per arribar a aquest habitatge. Com valores el moment actual de l'habitatge a casa nostra amb els pisos turístics, aquesta inflació del metre quadrat de l'alquiler? Com valores tot plegat?
Bé, això que acabes de dir és fonamental, perquè en aquests moments, o sigui, no podem assegurar que una persona que està al carrer es pugui dirigir a un centre d'acollida per passar la nit. La llei el que preveu és poder cobrir les necessitats d'aquestes persones en un espai residencial digne. En aquest sentit, obliga als municipis a tenir espais d'acollida, primer de tot, per les persones que podrien pernoctar en el carrer. I després posa tot un itinerari per poder assegurar a les persones doncs, un habitatge. Hem ressaltat molt específicament que no es tracta d'una llei d'habitatge, però sí que és una llei que, podríem dir, encamina i ajuda a les persones sense sostre a tenir un habitatge digne.
Creus que la societat en general està conscienciada per donar aquestes passes? Ja no parlo de la classe política, que els hi costa una mica, però les entitats també esteu en marxa. Parlo més aviat de les persones individualment. Creus que fan seves aquestes problemes les persones i que mentre ells no, o que mentre ells no els hi afecte passen una mica del tema? Com veus la consciència del poble?
Sí, jo penso que la conscienciació de la societat civil ha crescut moltíssim i que la pandèmia hi ha ajudat molt i és una gran oportunitat. Perquè durant la pandèmia, mentre es deia i s'insistia que tothom es quedés a casa, s'obria una gran pregunta. Què fan els que de casa no en tenen i estan al carrer? Per respondre a aquesta pregunta, nosaltres, almenys a Sant Egidi, vam veure un gran moviment de persones que va voler ajudar les persones sense sostre durant la pandèmia i que demostra que hi ha una gran sensibilització. Per això creiem que aquest temps de la postpandèmia és una gran oportunitat per adonar-se de la dificultat de les persones sense sostre i per donar-hi una resposta. I pensem que la nostra societat és una societat sensible a les persones més fràgils i vulnerables com són les persones sense llar.
Abans d'acomiadar-nos, Jaume, com tenim la comunitat de Sant Egidi? Quins projectes porteu ara mateix entre mans, breument?
Bé, la comunitat de Sant Egidi s'ha involucrat en aquesta llei perquè d'una manera quotidiana amb el nostre servei al carrer, amb el nostre menjador, amb la casa de família, amb les convivències que tenim amb persones sense sostre i amb altres serveis, amb les persones sense, amb les persones ancianes o amb els refugiats, doncs vol estar sempre al costat dels més pobres d'una manera concreta i personal, perquè nosaltres creiem que la manera d'estar sempre és estar amb tothom, sobretot amb els més pobres, però amb una característica, construint aquells lligams d'amistat i solidaritat personals amb les persones.
Jaume Castro és coordinador d'Iniciatives Solidàries, Persones sense sostre, Famílies amb dificultats, estrangers, també ancians. Col·labora amb el programa Dream de lluita contra la sida de l'Àfrica i a més és responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Avui ens ha parlat d'aquesta llei portada al Parlament per regular les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de portar a terme per garantir els drets de les persones sense llar. Jaume Castro, mil gràcies per atendre'ns i molts ànims amb la vostra tasca.
Gràcies a vosaltres i bona nit a tots.
Una abraçada, publicitat i sintonitzem de nou. Viatgem fins al nostre paradís particular, Zihuatanejo.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Uai, bon vespre, que Déu mordó.
Camins.
Ràdio Estel.
Ja feia semili arran, me van arrestar a Cabrera i quan vaig venir de Cabrera ja m'havien fotut una Cristina.
Expliquem històries.
Zihuatanejo.
Un minut i arribarem a 9:15. Fantàstic, Tomeu Penya, el mite que nega zero. Explicacions clares, diàfanes, sense cap dubte i sense cap escletxa per dubtar del que ens estava dient ahir. Va perdre la Cristina, tu, quan va tornar? Quina llàstima. A qui no hem perdut en els viatges transoceànics és a Verònica García Morales, que ja ha tornat de Mèxic, de Chiapas, i la tornem a saludar des d'aquí, des de Barcelona, tot i que estem ella a casa seva, per Zoom, i jo a casa meva, amb l'aparato que m'ha posat aquí el Candy Ortiz. Verònica García Morales, bona vesprada.
Hola, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado, encantado de saludarte. Ya tornem aquí a estar aquí a Barcelona. ¿Com ha estat l'aterratge i la tornada, Verónica? ¿Ja t'has fet la idea? ¿Tens jet lag? ¿Tens morriña? ¿Com et sents?
Bueno, tengo de todo un poco, pero bueno, confío en que ya pronto vuelva a toda la normalidad.
Clar, dona, t'has de donar una mica de temps, com tot en aquesta vida. Escolta, moltes gràcies per les teves connexions des d'allà, des de Mèxic. Van ser màgiques. Tens aquesta capacitat de transportar-nos a la teva cultura, de transportar-nos al teu poble i a tota aquesta mística, no?, que també transcendeix i que ens l'has ofert, no? Aquí al Camins, Zihuatanejos, memorables des de Mèxic, però bueno, ara retomarem la tasca de parlar també de de casa nostra, que també és molt important. De fet, avui parlarem de les nostres ciutats i d'un article que crec que t'ha cridat l'atenció a La Vanguardia d'avui, publicat pel periodista Alexis Rodríguez Rata, i que té per títol «Les ciutats encara acumulen zones que expulsen les dones». O sigui, atenció, zones que en principi expulsen les dones perquè no són aptes. Què ens vols explicar d'aquest concepte i d'aquest article? Verònica, t'escoltem atentament.
Bueno, dos cuestiones aquí importantes. Primero, que hablamos de Barcelona en concreto, pero que sí, es un tema que afecta a las mujeres en muchas partes del mundo, como veremos. Uh-huh. Y de hecho, hemos conversado en distintas ocasiones sobre, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres y demás. Y sí, creo que esta también es una oportunidad para ver una política en concreto, que sería de urbanismo y seguridad, de seguridad urbana, para conseguir esa igualdad en las ciudades, que es todavía todo un reto. Está claro que no es en la ciudad en su conjunto, porque ninguna ciudad es por completo segura o insegura, pero hay zonas en todas las ciudades del mundo que, como dice este titular, todavía expulsa a las mujeres por el tema de la inseguridad, de la violencia y de la discriminación.
Recordem que Verònica és experta en seguretat ciutadana, per tant aquests temes els té molt interioritzats, molt estudiats i molt al cap. Mira, en la foto que il·lustra aquest article, recordem, les ciutats encara acumulen zones que expulsen les dones, en La Vanguardia d'avui, autor Alexis Rodríguez Rata, surt una noia caminant d'esquenes pel carrer i de nit, i el peu de la foto diu: a prop de la sortida del metro de Baró de Viver, a la línia 1, s'ha construït un skatepark, és a dir, aquests parcs amb les muntanyes aquelles perquè els nois o les noies facin amb el monopatí, facin els seus jocs malabars, per augmentar l'activitat i propiciar una sensació més gran de seguretat. Construir coses per propiciar activitat i donar sensació de seguretat. Imagina't si tenen localitzades també els ajuntaments i les entitats els llocs on fa por directament caminar, no?, en algun moment de la nit o del dia.
Así es, y este es un primer paso, ¿no? Identificar cuáles son aquellos espacios de la ciudad donde se tiene esa sensación o esa percepción de inseguridad. Y esto es importante, aunque en las políticas de seguridad, es decir, aunque sea una percepción subjetiva, es una de las vertientes, pues, fundamentales para hablar de temas de seguridad. ¿Por qué? Porque si cualquiera de nosotros se percibe inseguro en un espacio, la consecuencia será no ir a ese espacio, cambiar de hábitos, no circular libremente por esas zonas de la ciudad. Y como bien señala en este pie de foto, ¿no? Sobre todo, pues, donde no hay actividades, donde son zonas, pues, solitarias u oscuras, esa sensación de inseguridad, pues, se intensifica.
Sí, de fet, l'article parla que les ciutats, segurament parlarà concretament de Barcelona, però tenen aquestes zones en què les dones doncs eviten trepitjar-les per riscos associats a la poca il·luminació, la vigilància, l'ús o el manteniment, no? Són com aquests, bueno, això, no? La por de passar per certs llocs que no haurien de tenir, no? I sempre coincideix amb aquest punt. També parlem de que són tal vegada les estacions, metro, tren, són llocs també que comporten aquesta sensació de perill o de por, no?, per a una dona.
Así es, muy cerquita de Radio Estel tenemos una estación, la estación de Sants. Entonces, cualquiera de nosotros, como oyentes de Radio Estel, pues podemos hacer, ¿no?, ese test en alguna otra estación de ver cómo es ese espacio. Estos son los más habituales, por lo regular, desafortunadamente son lugares en determinadas horas poco transitados, con mala iluminación, en algunos casos incluso con actos de incivismo, pero también hay otros espacios de la ciudad y que, por ejemplo, en Barcelona ya se ha identificado que es un espacio donde se percibe mucha inseguridad para las mujeres en específico, que es, por ejemplo, el Camp Nou. El Camp Nou, que es, pues, todo un ícono, y en las guías turísticas es un lugar para, sobre todo los amantes, ¿no?, del fútbol, hacer una parada allí. Pero sin embargo, si atendemos a la vida cotidiana de muchas mujeres y de muchas personas, pues suele ser una zona que se percibe como insegura. Por esto, porque no hay una actividad constante, ni de día ni de noche, sino que es muy puntual, por ejemplo, cuando hay algún partido de fútbol.
Sí, evidentment, i tens tota la raó. Ara que ho has comentat m'ha vingut al cap, no? El fet que quan hi ha partit, evidentment, allò és com si tothom s'ha va cap allà i és realment la marabunta, no? Quan entra al camp, quan surt del camp, però durant la resta del dia... Doncs és cert que és una zona poc transitada, sobretot per transeünts, no? Per persones que van a peu, i si parlem ja de la nit no et dic res. A la nit sí que dona una sensació de molta inseguretat, per les dones per suposat, però és que jo mateix també m'ho pensaria dos vegades de passar per allà.
Así es. Entonces, bueno, aquí podemos hacer un test. Bueno, entonces, ¿cómo podemos determinar si ese entorno urbano es o sí. no seguro? En general y en concreto no para las mujeres.
¿Cómo podríamos explicar? ¿Cómo? A ver.
Pues mira, en los años 80 en Canadá, en Montreal y en Toronto, hubo una escalada de violencia sexual en el espacio público. Y entonces empezaron a utilizar una herramienta que también se señala en este artículo, que es marchas exploratorias, para hacer esto, una auditoría de seguridad, pero por las propias personas y su experiencia. En este caso, pues se hacían marchas exploratorias por distintos barrios de la ciudad por las propias mujeres.
Sí.
Y a partir de aquí, pues se determinaron 6 principios para determinar si ese entorno era seguro. Uh-huh. Pues, por ejemplo, que este lugar esté bien señalizado, es decir, saber dónde estás y a dónde vas. Cuando sí. caminamos por una calle, pues identificar rápidamente el nombre de esa calle y más o menos dónde estamos ubicados, o sea, señalizado es importante. El segundo es que sea un espacio visible, donde uh-huh. tú puedas ver toda la continuidad del trayecto, pero que también puedas ser vista, esto es importante.
Sí.
El tercero, que es el que hemos hablado, es que sea un espacio vital, es decir, pues que haya mucha actividad, que haya personas, que haya diversidad de personas.
Uh-huh.
El cuarto es que sea un lugar vigilado, pero no relacionemos una vigilancia formal de tener un policía permanentemente allí, sino una vigilancia más bien informal, de cuestión social, de si le pasa algo a alguien, pues alguna persona podrá auxiliarnos.
Sí, sí.
Eso quizá cada vez nos damos más cuenta que en las ciudades actuales, en grandes ciudades, es cada vez más difícil.
Uh-huh.
El quinto sería que sea un lugar bien equipado, es decir, que haya un ambiente limpio y acogedor, pues por ejemplo, en una estación de metro o en la estación sí. de Sants, pues que alrededor hayan equipamientos, pensemos, culturales o educativos, que haga que también atraiga personas y que eso permita ese dinamismo. Y uh-huh. finalmente, también pues que sea un espacio comunitario, es decir, que la sociedad actúe más colectivamente que individualmente. Serían un poco estos 6 principios que nosotros al caminar por una acera, por una calle, pues nos permitiría identificar si es un espacio que percibimos como seguro o no.
Sí, realment, és que té tota la lògica, tot el que ens has explicat. Evidentment, és una tasca important poder localitzar els punts negres i tenim encara molt que solucionar, Verònica, perquè sí que és cert que jo crec que vivim en una ciutat, si ens fixem en Barcelona, que realment hi ha llocs que a la nit tu pensaries dos vegades. Evidentment, les dones tenim aquest punt de fragilitat i aquest punt encara de... no de fragilitat, sinó d'atac, no? D'inseguretat per la vostra naturalesa i per la naturalesa dels homes, que també la podríem comentar, però que realment el paisatge urbà és que no acompanya. Per tant, molt interessant el que ens has explicat avui per conèixer la nostra ciutat i per conèixer les passes que s'han de donar encara perquè tota la ciutat en conjunt doncs, sigui una mica més segura per a les dones especialment. Verònica García Morales, moltes gràcies com sempre per ajudar-nos a entendre millor el món. Avui ho has fet també una miqueta més ja des de Barcelona.
Moltes gràcies, Rafa. Cuídate mucho.
Sí, ens estem cuidant i esperem ben aviat retrobar-nos, Verònica, perquè tenim com una maledicció... Bueno, maledicció no, que tu has estat de vacances amb èxit i això no és cap maledicció, eh? Però que ens costa trobar-nos. A veure si aviat ens trobem a l'estudi i disfrutem d'aquestes xerrades amb tranquil·litat. Una abraçada.
Ojalá que sí. Una abraçada, Rafa.
Vinga, una pauseta i...
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
M'encanten aquestes seccions tan dinàmiques i m'encanta que ens donis aquests consells que són tan fàcils i tan útils. Maria, mil gràcies.
Gràcies. Seria millor si estiguessis aquí, Raf.
La bona vesprada, confinada, a Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. On ets? Sento la teva veu, com si estigués parlant amb Déu, però tu on estàs, a veure?
El locutor fantasma. Tu saps que existeix un còmic que és el motorista fantasma? Doncs jo soc el locutor fantasma.
El locutor fantasma, en quin sentit?
En tots. Jo crec que l'equip comprarà tots els sentits d'aquesta expressió.
És un fantasma, diu el Ferran que sí. Que ets un fan una mica fantasma.
Sí, ja ho sé, i no m'amago. Escolta, què tal la solitud de l'estudi? No s'ha quedat la Maria José?
No, però estic acompanyada, eh? Tinc la nostra convidada d'aquesta vesprada.
Ja està
ahir? Sí, i una altra persona que es diu Reyes, molt maca també aquí. Sí, sí. Ella no parlarà, però està físicament.
Que la Esther ens posi un cafenot o un cafetet o alguna cosa.
Sí, no sé, sí, perquè Esther, home, un cosmopolitan potser millor, però vinga.
Bueno, és un cosmopolitan, en Rosario, quines coses. Escolta, benvinguda al mes de febrer.
Sí, Rafa, avui comença l'any nou xinès. Aquest 2022, no sé si saps que és l'any del tigre. Se suposa que hauria de ser el meu any, perquè jo sóc tigre, però el que he llegit és que la meva fortuna no serà gaire bona.
Vaja.
Així que he decidit que també mano la porra a l'horòscop, en aquest cas xinès. Tu quin animal ets?
Mira que prometia això del tigre,
molt.
Però jo he de mirar quin animal sóc. Jo sóc més del salto del tigre.
Ah, malo. Bueno, tu mira tu, perquè hi ha porc o rata, que no tothom té la sort de ser una tigressa com jo, carinyete. Ai.
León de la metro. Bueno, jo en principi sóc una tortuga ninja, però només en teoria, de les pizzas, per res més. Bueno, va, parlem d'economia, si et sembla bé, perquè ahir el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, va reivindicar el binomi negoci i acció social a l'acte de celebració del 200 aniversari de la Societat Econòmica Barcelona d'Amics del País, la SEBAP.
Sí, Isidre Fainé va explicar que sense equitat social el creixement econòmic no és sostenible ni acceptable. I va posar en paral·lel els principis de la Fundació La Caixa amb els de l'organització privada que va néixer l'any 1822, és a dir, que ara farà 200 anys, eh? Perquè, segons ell, la Fundació mai ha deixat de ser una font d'inspiració de noves idees per a l'activitat empresarial i l'obra social de La Caixa.
Una empresa que també té en compte el seu impacte, en aquest cas, sobretot en el medi ambient, és Caribú. Caribú, ho estic dient bé?
Caribou. No sé, Caribou, hauríem de parlar Caribou. Més a veure com es diu.
Bueno, l'empresa és Caribou, la Paula, mare de Déu, que prevé iniciar aquest any la fabricació de productes amb Hypercell.
Sí, es tracta d'una tecnologia basada en la cel·lulosa que busca fer fora el plàstic dels envasos de cartró. Amb el llançament d'aquest nou desenvolupament, Caribou, que va tancar el 2021 amb 1,5 milions de facturació, preveu arribar a 7 milions aquest any, déu-n'hi-do, eh? Això suposaria gairebé quintuple triplica els seus ingressos. Recordem que l'empresa compta amb una planta de més de 5.000 metres quadrats a Sant Cugat del Vallès.
I parlant de bones notícies, l'empresa també barcelonina Grupo Caher, dedicada a la gestió del punt de venda, també ha tingut molt bons resultats, Rosario.
Sí, sí, el passat any va complir el seu 30è aniversari amb una facturació de 35 milions d'euros, gairebé un 15% més que el 2020, segons xifres de l'empresa, que va obtenir un EBITDA de 4 milions d'euros. Recordem que Grupo Caher presta serveis de màrqueting operacional, promocional, creatiu i relacional, principalment a empreses de gran consum, farmàcia, hostaleria, electrònica, tèxtil i joguines, i entre els quals té clients com Coca-Cola, L'Oreal, Heineken o Danone. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, molt bones,
i acabem
molt
parlant
clients.
Del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Aquest és el de l'Espanyol? No, ara m'estic confonent. No és
aquest
el
és el que estarà fins aquest mes de maig, que hi haurà eleccions. Te'n recordes que ho vam comentar fa uns
sí,
programes?
Sí, Ferran m'està dient que és el germà de Daniel Sánchez Llibre, que va ser president de l'Espanyol i ens va deixar algunes perles maltractant el català de manera salvatge. Bueno, doncs aquest home, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, ha xifrat el dèficit d'inversió del conjunt d'administracions en infraestructures a Catalunya durant els darrers 12 anys, en prop de, atenció, 35.000 milions d'euros.
Sí, sí, i ha demanat una inversió en infraestructures equivalent al 2,2% del PIB, uns 5.000 milions d'euros, que és, segons ell, la mitjana d'inversió dels 12 països de la zona d'euro. Ha dit que ara mateix a Catalunya està baix mínims, molt lluny d'aquesta xifra. Necessitem
també
més inversions.
Més inversions, clar que sí. Ahir, un dia anirem tu i jo i invertirem tot el que tenim. Que bueno, sí, en el meu cas és fàcil, són 2 euros. També la patronal s'ha manifestat en contra del programa d'interior d'Illes
sí.
de l'Eixample que promou l'Ajuntament de Barcelona. Per quins motius, Rosario?
Mira, asseguren que incrementa la contaminació a les zones properes a les superilles i redueix els desplaçaments cap a la capital catalana, així com la mobilitat entre barris. A més, segons Foment, es produiria una caiguda del 20% de la facturació als comerços, és a dir, la pèrdua de 3.500 milions d'euros, així com la desaparició de 25.000 llocs de treball, segons han afirmat en un comunicat. Déu-n'hi-do, les xifres?
Déu-n'hi-do, és que les xifres sempre ens impacten
sí,
molt.
Sí, 3.500 milions d'euros, mare meva.
Mare de Déu. Sí, recordem que l'Ajuntament de Barcelona va anunciar l'any passat que reformaria 42 creuaments i carrers de l'Eixample per convertir-los en places i jardins per fer de la capital catalana una ciutat més verda, amb vianants i amb menys contaminació.
Sí, suposo que és per fer la ciutat més habitable, però mentre sí. haguem de mirar tot arreu per veure si ens han de creuar amb una bici o amb un patinet, no sé si això és molt maco, però...
Rosario, estava llegint aquesta part del guió i m'estava donant vergonya aliena a mi mateix perquè gairebé és com el contrari, no?, el que s'està aconseguint en Barcelona.
Sí, no bueno, pots caminar.
Bueno. No es pot caminar i està una mica lletjota,
sí,
per lo que és Barcelona.
Sí.
Bueno, sigui o no habitable, el que sí que és cert és que Barcelona és una de les ciutats més turístiques del món i que del turisme parlarem després de la publicitat amb la nostra convidada d'avui, la Paula Premumbotó. Sona la falca de la Caixa i la saludem.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Fa pocs dies es va celebrar la Fira de Turisme Fitur a Madrid, on el conseller d'Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, va assegurar que l'any 2021 va marcar l'inici de la recuperació del turisme a Catalunya. Però encara estem lluny de les xifres de la prepandèmia. És així, Rosario, eh?
Sí, i a més el conseller va recalcar que aquest 2022 volen que sigui l'any de la reactivació turística malgrat la Covid-19, perquè sí. comptem amb un sector preparat i adaptat a la situació i perquè faran una millor promoció internacional.
Doncs justament per parlar de turisme, avui tenim amb nosaltres, bueno, amb nosaltres aquí al menjador de casa meva, no hi són, estan allà, no?, a l'estudi amb Rosario, estan entre elles mateixes, a Marta Alemany, qui amb 20 anys d'experiència liderant equips, és candidata a la presidència del Col·legi Oficial de Professionals del Sector Turístic. Marta Alemany, bona vesprada.
Bona vesprada a tots i a totes. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies a tu per la paciència d'esperar ahir a l'estudi, de no veure's les cares i de venir fins a Ràdio Estel. A veure, Marta, per als no iniciats, ens pots explicar una mica què és COPTUR, el Col·legi Oficial de Professionals del Sector Turístic?
Doncs bé, com bé dius, és el Col·legi Oficial dels Professionals del sector turístic que s'ha reactivat a la pandèmia. Ja existia l'any 91 i l'any 92 es va deixar l'activitat i, per tant, com tots els col·legis professionals que ja coneixem, la majoria de sectors en tenen. Nosaltres, en aquest cas, som una mica més especials perquè amb una mateixa titulació pots estar desenvolupant moltes tasques des del transport aeri, agència, hotel, restauració, guies turístics, entre moltes d'altres. I potser per aquesta heterogeneïtat és una mica més complicat a vegades concebir-ho, però jurídicament és una realitat viable. Per tant, el Col·legi Professional és una institució de caràcter públic o privat que té transferides les competències per part de la Generalitat per vetllar per tots els i les professionals col·legiats, col·legiades, alhora que acompanyar i ajudar-los en la seva trajectòria professional. Uh-huh. Per tant, ja ha començat aquesta col·legiació després d'un camí on un equip s'hi ha deixat la pell, a part en plena pandèmia, no? I, per tant, per estar col·legiat, com qualsevol altre sector, col·legi professional, s'ha de ser diplomat en turisme o equivalents. I també, pel teixit professional amb el que comptem, com dèiem, aquesta heterogeneïtat, s'està estudiant la possibilitat que hi hagi associats també al col·legi, amb més de 3 anys d'experiència, que no tindrien el dret polític a vot per la Junta de Govern, però que sí que tindrien la resta de drets, no? Penso que el més important en tot aquest curt camí és agrair a aquest equip que ha començat la tasca, perquè no és gens fàcil reactivar un col·legi professional en les pitjors circumstàncies.
Sí. Que ens trobem. Per a molts sectors i entre d'altres.
I per això, exacte, per això sempre parlo jo del propòsit, no? Del per a què, no? El Simon Sinek, que és un expert en lideratge, sempre parla del why en anglès, però jo el tradueixo com el per a què, que ens dona com el pas a moure'ns, no? Perquè el per què sempre és una mica més de justificació, el per a què som aquí, no? La situació és que abans de la pandèmia el nostre sector representava entre un 12 i un 14% del PIB de Catalunya, que no està gens malament.
No, és moltíssim.
Parlem directe i mai parlem de l'indirecte, que aquest indirecte gairebé que no l'hem calculat mai, però que us asseguro que hi ha molts sectors econòmics que viuen del sector turístic i que han sigut greument afectats al llarg d'aquesta pandèmia, no? Uh-huh. El sector donava feina a unes 482.000 persones en el primer trimestre del 2019, que va arribar a caure uns 300 i poc al gener del 2021, segons l'IDESCAT. Per tant, la pandèmia, és clar, ens fa reduir quasi el 75% de l'activitat i, com us dic, no només té efectes en el nostre sector, sinó també en molts sectors que ens acompanyen, no?, en la nostra activitat econòmica, no? Llavors, davant d'aquesta situació, penso que som una primera indústria i que som el sector amb més resiliència en aquesta pandèmia i que hi ha una necessitat imminent per poder donar resposta a la gent que està en aquesta situació d'ERTO i de més. Per tant, són ells els que lideren aquest projecte i el propòsit, clar, és donar rellevància, notorietat i visibilitat als professionals del sector turístic.
Sí, perquè a vegades veiem negativament el sector, no?, pel que comporta de turisme de masses, activitats poc cíviques d'alguns turistes, però hem de posar en valor els professionals del sector, no?, dins del global de l'economia catalana, el que estaves dient, no?, el 12-14 del producte interior brut és una xifra molt potent.
Important. Sí, jo penso que ens hem com enfonsat molt en això, en que el turisme és negatiu, el turisme de masses que ve a destrossar les ciutats. Jo penso que ens ho hem de veure com un repte, no? Que probablement des de les institucions públiques o inclús els ciutadans de la ciutat de Barcelona, que és la que més conec perquè és on hi visc, hauríem de fer un xic d'autocrítica. Ara no tenim turisme i tenim la ciutat bruta, tenim el mobiliari urbà.
I no també pots caminar perquè t'atropella.
Exacte. Per tant, jo penso que s'ha fet una bona gestió i mai hem de desmereixer la gestió que fan les persones, però penso que podem millorar, no? I per això hi ha dues coses, que és gestionar i legislar contra el vandalisme, no només extern, sinó també local, i això ho tenen molts països, és a dir, que no inventaríem res nou, no? Però el que sí que és important és que al final busquem aquells punts que tenim de connexió, més que aquells que ens separen, i que penso que tenim molt talent en el sector, que són actius de l'economia catalana i que penso que hem tingut una trajectòria on hem sigut desmerescuts, no? Un ministre, no? En plena pandèmia deia a Espanya que érem un sector una mica, no?, de tercer mundo, no?, un poc, no? Llavors, jo penso que som el sector de la felicitat, de l'experiència, i que això és el que hem de reivindicar, sobretot la professionalització i sobretot retenir el talent ara mateix és molt important. Hi ha hagut una fugida del talent en el sector turístic important que penso que no ens podem permetre.
Marta, sense escapar el temps, la frase maleïda d'aquest programa i de tota la ràdio, però vull demanar-te, ràpidament, si poguessis escriure una carta als Reis Mags, que en aquest cas serien polítics segurament, no?, que ens governen, els hi demanaries com a regals un canvi de model turístic que sigui més sostenible o què demanaries concretament, allò, carta blanca per demanar el que tu vulguis?
Doncs mira, dues coses. Ara mateix, sostenibilitat no només mediambiental del nou model, sinó també humana. Crec que ens fa falta i que podem ser l'exemple per la societat, ja que som un gran sector. I després, ara mateix, òbviament, si em dones aquesta carta oberta als Reis Mags, a mi m'agradaria tenir una cadira en totes les taules de decisió del turisme. Això és el que demanaria com a presidenta, com a representant futura. No?
Però és que això ha sonat... Una cadira amb què, perdona?
En totes les taules de decisió de turisme.
Totes les taules?
Mesa de turisme, en totes les institucions en aquest moment...
Vale, ara ho entenc. Sí. Que voldries estar en totes aquestes institucions per poder participar, per poder dir la teva i lluitar en favor d'un turisme sostenible i més adient. Vale, perfecte.
Se la veu.
Se la veu, que per això ets candidata, no?, realment, per ser la veu.
Exacte.
És això.
I té un currículum,
Sí? El tens ahí? El tens davant?
A LinkedIn. Mira, i té un currículum, ja t'ho dic jo.
El dubla la vista, Rosario.
Sí, d'aquests que nosaltres ens fem petits.
No, jo sí, i el meu és molt fàcil. Locutor titxaratxero. Marta Alemany, del Col·legi Oficial de Professionals del Sector Turístic de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa d'avui i molts ànims amb aquesta carrera fins la presidència, Marta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Una abraçada, Rosario, gràcies a tu també.
Fins
el proper dimarts.
Sí, esperem
que sí, que dimarts que ve ja estem allà a l'estudi i ens mirarem els ullets amb la Paula, amb Ferran i amb tothom. Vinga, falqueta de la caixa i recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs? On estàs asseguda? La primera pregunta que vull
fer. Si et dic ara mateix qui està asseguda al teu lloc, no t'ho creus.
Qui està?
Rosario Santa María.
Ah, sí? Ha estat Rosario aquesta nit la usurpadora del lloc? Bueno,
m'ha agafat el lloc fa 2 segons.
Vaja. Bueno, doncs està bé, està lliure. Si podeu seure, no passa res. Escolta, María José, la pregunta Twitter d'avui. Què preguntàvem a la parròquia?
La superpregunta era, creieu que a curt termini s'aconseguirà erradicar el sensellarisme a casa nostra?
I què pensa la gent?
Mira, amb el 75% la guanyadora ho veig complicat.
Sí.
Així ens hem quedat.
Vaja, així directament,
directament.
La gent ho veu complicat. Sí. Esperem que no, esperem que la gent en aquest cas s'equivoqui, tot i que el poble és sobirà i que aquest problema del sensellarisme doncs ben aviat tingui solucions concretes. María José, moltes gràcies.
Exactament, a tu sempre, Rafa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip en plena pujada setmanal, portant endavant aquest capítol 96 de Camins, amb un home que és les meves mans i les meves galtes a l'estudi, Ferran Capdevila Productions, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa, que a més em fa el background i m'ajuda moltíssim en aquest moment de ràdio confinada, la usurpadora de cadires, María José Mendoza, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al muntatge musical i a les vies de so. Pere i Carla Tanto Monta us oferiran ara mateix tota la informació actualitzada en busca del Pulitzer. Una salutació especial pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Som els teloneros del Marçà. I a vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, bona nit, descanseu. Salutació també per la parròquia que sempre treu fum. I ja sabeu que demà ho tornarem a fer. Què farem, María José?
Camins, seguiu-nos.
Cuideu-vos, bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.